Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un programa. Avui sí, perquè ara portàvem dies que entre minuts mosseguis i una mica de malabarisme no estàvem com cal. Benvinguts a
tothom. No coincidíem tu i jo.
No coincidíem. Benvinguts a tothom en aquesta nova edició, en aquest nou episodi, el 551 de Mossega la Poma. Avui tornem en format típic i tòpic, amb les seves falques de rigor, amb els ulls de mirada evasiva. És que, Marc, fas una pinta, tio. Jo, em fa molta por, tio. Em fa molta por. Em fa molta por. Un dia apareixeràs en el Siri...
Un dia animat, així.
Un dia apareixeràs en el Siri de casa, tio, i començarem aquí a al·lucinar els dos i els dos gats. Bueno, avui tenim tertúlia, val? Tertúlia a l'ús, amb molts temes d'actualitat.
Un mossega la poma clàssic edition.
Clàssic, clàssic edition.
Clàssic.
I res, doncs això serà aquest episodi, el 551, d'aquesta ja temporada 16, que s'està acabant, anem cap a la 17, de Mossega la poma. Vinga, va, comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt xulo, Marc, molt xulo. El Minuts Mosseguis de la setmana passada amb en Xavier Cugat. ¿Vale? És un d'aquests episodis que...
Va parlar ell més que jo. O sigui,
sí,
ho vaig comprovar amb els fitxers d'Ona, perquè com que estava editant, normalment sempre ja sé quin és el meu perquè veig que és el que xerra més. I era ell, però com a... 65-35, eh? Algú...
Déu-n'hi-do, sí. Jo crec que és un dels programes que haurà batut rècords de mínima participació. No, va estar bé, perquè...
Vaig parlar gairebé menys que el Ciberada quan va venir.
Sí, sí. No, però està bé perquè dona... A mi, jo me'l vaig escoltar i em va donar molts ítems per pensar, ¿vale? Vaig trobar que la posició del... A veure, tothom pot estar encertat o equivocat, no ho sabem a priori, ¿vale? Però en principi, els missatges d'en Xavier Cugat, que és un tio que entén perquè treballa de lo seu fa molts anys, ¿vale? Semblaven equilibrats, és a dir, i semblava que tenien sentit, no? I a més, els avalava amb dades. I no era tot dolent o tot bo. Vull dir, no sé, jo vaig trobar una...
Sí, a veure, el problema que hi ha és que, a veure, hi ha molta gent que, diem, parlem de l'elefant a l'habitació. L'elefant a l'habitació es diu Antonio Turiel. I l'Antonio Turiel és un tio que en sap molt.
I que ha vingut a Mossega la poma, eh?
Ha vingut a Mossega la poma i ha vingut a Zetatest. Perdó, ha vingut a Cavalga el Cometa, però ja li vaig dir en el seu moment. En el seu moment ell em feia una sèrie d'anàlisis i vaig dir, escolta, tu estàs... Els teus anàlisis tots parteixen de la suposició que les coses es mantenen estàtiques. I, per exemple, quan el Xavier va agafar i li vaig parlar del liti, ell va dir, sí, no, ja... Tu pots agafar i pots construir una predicció a partir de dir, escolta, si hi ha unes
reserves... Però cada any canvia. És que és...
Exacte, si hi ha unes reserves declarades, determinades, i tu fas una estimació que hi ha la demanda real, doncs la demanda real s'ha de posar 10 vegades més, doncs tu pots dir, això no es podrà complir. Però, a veure, compte, perquè estem parlant de variables que estan sotmeses a la llei de l'oferta i la demanda. O sigui, és a dir, quina és la capacitat que tens prospectada, doncs a veure quanta prospectiva s'està fent, de cop i volta, si la demanda augmenta molt i el preu del mercat augmenta molt, doncs de cop i volta es començaran a fer prospectives. La setmana passada anunciaven que hi ha una empresa que acaben de treure unes bacteries que tenen la densitat d'energia, el ratio densitat energia-pes tres vegades superiors a la d'un Tesla Model 3. I sembla ser...
Potser no tant de les últimes... Sí, això que fas esment és l'empresa Cattle. L'empresa Cattle és un fabricant xinès de bateries que ha anunciat una nova bateria que li diuen, entre cometes, condensada, que té una densitat energètica de 500 watts hora per quilogram. Això fa que sigui, a part que és molt més que els últims, les últimes bateries de Tesla...
Jo si comença això a dir, això pot anar cap a aviació.
Sí, exacte. Aquest justament és, enllaçarem a les notes del programa la notícia que elabora una mica més, que en parla Shataka, ¿vale? Que justament la titula així. Cattle, el fabricant japonès de bateries, presenta una nova bateria que es diu, que ells li diuen de condensada, d'una densitat energètica tan superior que ja no s'enfoca al món dels cotxes elèctrics, sinó dels avions.
Bueno, en aquest cas, i no oblidem també que hi ha un altre...
El doble, i de 500 a 1.000 és molt recorregut.
Bueno,
necessites
molt, però una cosa, a veure, quan per exemple es parla de transport electrificat, un dels problemes principals, per exemple, és el camió.
I tant.
El camió, moure un camió, necessites una capacitat energètica molt grossa.
Digue-li a l'Elon Musk que encara estem esperant el Cybertruck.
Estem esperant el Cybertruck tots. Que quan
que per cert, Volvo ja té camions elèctrics.
Sí. Però el problema fa és tant temps, que si tu... Però a veure, quan tu agafes i tens camions... com el nostre... No, quan tens el nostre amic Birres que agafa i ens escolta, mossega la poma en directe conduint per Brussel·les i per les autopistes d'Europa, esclar, escolta, carreguen... O sigui, poder fer carregar aquests camions a la capacitat de càrrega que necessiten, doncs no és fàcil. No és fàcil amb la tecnologia actual, però si de cop i volta... Doncs de cop
i t'has d'ajuntar els processos que
Anem a una reducció de 3 vegades en pes, doncs de cop i volta la cosa comença a canviar.
Sí, exacte. És la visió aquesta que va fent Xavier Cugat de que les coses no tenen una visió estàtica en el temps, com tu has destacat, sinó que cada any s'han de renovar perquè cada any hi ha avanços o
però
hi ha variables...
No només
variables.
Això... No només això, és hi ha incentius, o sigui, la societat...
La pròpia oferta i demanda comporta incentius, això està clar.
La gent ara com ara està de moda criticar en l'Elon, vale? Criticant l'Elon especialment el senyor R és un històric
l'Elon s'ho fa tot sol.
A veure, hi havia qui deia que hi havia aquesta setmana al Disweek in Tech hi havia algú que deia, escolta, l'Elon el que està fent és una miqueta el que fotia l'Steve Jobs en el seu moment, però està aplicant el librillo d'en Trump, que és per no tindre que gastar diners en publicitat, el que fa és que troleja a la premsa. I llavors, és a dir, dirà qualsevol bajanada, qualsevol cosa, amb el tal de sortir en premsa, i per això contínuament estem veient editorials i articles i coses que parlen d'ell, i nosaltres estem parlant d'ell ara. Però pots parlar tot el malament que vulguis d'ell, però ell va ser el que va tenir collons d'agafar i apostar la seva fortuna personal per activar el mercat del cotxe elèctric. I llavors, això fa... Ara ja no és necessari que Tesla resolgui tots els problemes de l'univers. De fet, ja podria quebrar. ¿Vale? Però el que passa és que de cop i volta hi ha un mercat que s'ha començat a moure moltes inèrcies a tot nivell, a nivell d'electrònica, a nivell de bateries, a nivell d'impulsors, a nivell de disseny de cotxes, a nivell de tot... a nivell d'infraestructura, cargadors i tot aquest tipus de coses, doncs s'està movent, ara de cop i volta s'ha creat tot un sector que a més està en un moment dolç d'innovació. És a dir, jo darrerament m'agrada molt parlar de la corba logística. La curva, que si ho busques el diu la curva logística o curva sigmoide. Perquè, per exemple, quan els superflipats de la singularitat parlen de les corbes exponencials, el hockey stick, però a la naturalesa no hi ha corbes exponencials. Però la corba logística el que et marca és que comença i té un comportament exponencial fins que arriba a un nivell de saturació. Per exemple, el número d'usuaris de Facebook. Vale? Doncs hi ha un moment que ja no hi ha més gent i que el creixement es ralentitza, però que hi ha un moment que tens una aparença exponencial. Llavors, sembla ser que moltes noves tecnologies i moltes indústries hi ha un moment determinat que experimenten aquesta corba exponencial.
Que és un punt de saturació.
Fins que arriba el punt de saturació i llavors continua creixent, però subjecta a una llei dels rendiments de creixents. És a dir, que tu li per avançar una mica més, cada vegada has de ficar més recursos, que és el contrari de quan estàs en el punt dolç, que amb una miqueta d'inversió d'allò. Llavors, per exemple, la indústria automobilística de cotxes de gasolina i camions de gasoil i tractors i tot això, a la primera meitat del segle XX van experimentar aquest creixement exponencial. Van experimentar aquest creixement exponencial tant en rang com en qualitat, com en potència, d'això, i mica en mica sí, des de
com en models de fabricació.
En models de fàbrica. És que és amb tot, o sigui, combustibles, refinats. A veure, per exemple, jo ara fa 15 anys vaig anar al Cairo i no podies respirar perquè estan fent servir almenys llavors estan fent servir gasolines que no estaven sotmeses als controls de qualitat d'aquí a la Unió Europea, sense mercuri, sense plom, sense hòsties, i és que dius, hosti, quina pudor que foten els cotxes. En canvi aquí, collons...
Això no és només del Cairo, això t'hi trobes... I
és fora d'Europa, fora d'Europa.
En els països en vies de desenvolupament, en molts d'ells passa. Això ho he vist jo a Pequín, a la Xina, ho he vist a Cuba, ho he vist a molts llocs on realment l'olor del carrer és ofensiva perquè no està... No, els vehicles, que és el que més...
Però és l'olor que teníem aquí i
sí,
no la notàvem.
El que passa que no la recordem.
Mm-hmm. Notava, el que passa que, clar, en aquests mercats, per començar a incorporar els nous combustibles, necessites també motors amb catalitzadors i adaptats a aquest tipus de combustible.
I una regulació, i unes ITBs, i una sèrie de coses que fallen en molts llocs.
Clar, però és la indústria automobilística normal i corrent en els últims 40 anys, aquí a Europa, doncs ha estat sotmesa, diguéssim, d'això, a fer-la més neta, a fer-la més segura, però no a fer més quilòmetres o donar més potència o més això. És el contrari, estem, diguéssim, sí, hem guanyat en seguretat, control d'estabilitat, l'ABS, que ABS frena, ABS no frena, i totes aquestes coses. Però d'algunes estem en aquesta llei de rendiments de creixents, i cada vegada els cotxes, doncs... Però de cop i volta tens el mercat del cotxe elèctric, doncs que en totes les dimensions, des de carregadors, química de bateries, tot està movent-se i no és una empresa, sinó que és tot un ecosistema d'empreses i de competències i d'investigació, i hi ha molts incentius, perquè bàsicament el que hi ha és la percepció, doncs, de que hi ha el gran part del pastís del cotxe normal i corrent que s'ha de fagocitar, i d'alguna manera és una forma de reendreçar el mercat, perquè d'alguna manera el mercat de cotxes, doncs, estava més o menys estàtic. Estava més o menys estàtic i les marques estaven establertes, i com veu, ara, clar, s'ha de tornar a reendreçar i tornaran a haver-hi guanyadors i tornaran a haver-hi perdedors. I clar, doncs aquí ens hem de moure tots, i per tant hi ha tots els incentius, amb la qual no pots dir, és que amb tal com estan els cotxes, tal com tarden a encarregar-se els cotxes elèctrics, tal com ara no, mira la tendència. I a més és no únicament, és a dir, si mires la tendència... No només la tangent et dona la direcció, és, de moment és exponencial, que tard o d'hora s'aplanarà la cosa.
Una altra reflexió d'en Xavier Cugat que em va agradar, que és perquè crec que és bastant realista, que va donar les magnituds, és a dir, quin gap tenim per fer un canvi real, vale? amb el consum elèctric, no? amb la generació elèctrica. Vale? I va posar xifres damunt de la taula que t'adones que el recorregut encara és molt ampli, que hi ha moments que podem anar d'accés, però donar-li la volta a la truita és un tema de molt més llarg termini i que tindrà possiblement solucions diferents i fins i tot contradictòries amb quin moment estiguis. No? Una de les coses que em va agradar molt és que no va dir res en contra de l'autoconsum. Vale? Ell, recordo les seves paraules, va dir no, l'autoconsum està molt bé, és necessari, ens ajuda, però no podem, o sigui, no dona, vivim en un país...
No és suficient.
Que no dona per revertir la situació, per canviar la tendència, per tenir generació elèctrica.
No, perquè a més penso una cosa, que quan algú s'està posant una instal·lació d'autoconsum, el primer que fan els comercials és vindre i porta'm el teu rebut de la llum, sí, i anem a mirar què és el que estàs gastant, i dimensiones la teva instal·lació, perquè el nombre de plaques, el tipus d'inversor, tot el que tu et posis, està sotmès, doncs, com més gran és més car, i per tant tu dimensiones per autoabastir-te. No estàs... Primera, que no estàs dimensionant per... Veure, jo crec que és un error en aquest cas administratiu, de l'administració, sí, dir, escolta, no, d'acord. Ei, si tu poguessis tindre una factura negativa una factura negativa, ja no que tornarem a l'hivern, no, tu pots, si jo estic ocupant una tercera part de la meva teulada. Segurament hi haurien ombres, hi haurien coses, però llavors es posen microinversors i coses així, però dic, si a mi em torna una factura negativa, te la plastifiques, o sigui, deixes de veure teules, deixes de veure teules i t'ho poses tot, però no, aquest no és l'escenari.
Això, per exemple, és el que ha potenciat molt Alemanya, ¿vale? Però ell anava un pas més enllà.
Però igualment és el que diuen, encara que ocupéssim totes les teulades, no seria suficient.
I no, una i dos, amb els materials que tenim, amb les inversions que costa, no és eficient, no és prou eficient per les necessitats d'ara. Va arribar a dir això. ¿Vale? Va dir que ens agradi o no, hem d'anar a patar a processos industrials que tenen segurament impacte en el medi ambient i en altres coses per accelerar el canvi. Acceptem-ho. No vol dir que sigui forever, no vol dir que sigui per sempre, però és una situació que si volem canviar l'hem d'acceptar. Aleshores, això va... És una idea que jo tenia molt en el cap, de dir, tan ecologista, diguéssim, de salon, saps? D'aquests que, sí, però no vull el meu... No vull que poseu aerogeneradors a la serra de Collserola, no sé què, que no sé si és el millor lloc per posar-los, eh? Però... trenca una mica aquesta teoria. Escolta, a mi si durant 20 anys o 30 necessitem generadors a tota punyetera serra de Catalunya per donar-li la volta a la truita. Hòstia, analitzem-ho, igual val la pena. Igual val la pena tenir aquests 20 anys amb això per fins que no li hem fet la volta a la cosa, m'entens? I tenim sistemes d'amagatzematge molt més realistes i que aprofitin realment l'energia o no sé. Estar oberts a
Aragó.
Analitzar.
La setmana passada...
Aragó, és que a més, mira, és que és molt fort, perquè a sobre Aragó el que està fent és generar, a part de tenir totes les infraestructures i tot això, genera un pol d'atracció de feina.
Sí, sí, sí. La gent feina, estava... Gent aragonesos estan tornant cap a Saragossa perquè exacte. Allà hi ha feina. S'està muntant un hub logístic.
O a Montnegros, o a molts llocs.
Quan vas amb l'AVE, estàs contínuament veient molins.
Sí, sí.
Que jo no s'acaben si quan entres a Catalunya.
Jo no sé si serà el millor o el pitjor, però tenen feina que és ben pagada, perquè no és el punyetero turisme, el cambrer o la d'això que cobra 4 duros i que només genera dèficit, sinó que són o bé de tipus industrial, o bé de tipus d'instal·lació, o bé de tipus tècnic. Tota aquesta gent cobra uns diners bons i reverteix amb el producte interior brut de la zona.
I reomples territori buit.
Clar.
I reomples territori buit. És a dir,
no
tenim un territori
cas,
buit.
Catalunya no està molt buida, però...
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Bueno, depèn de quines àrees. Sí, també tenim un problema de gestió de boscos. No es podria combinar les dues coses. No podíem intentar trobar...
A veure, o sigui, si tu una serralada en bosc, li fots els molins, ja tens el tallafoc fet, eh?
No, li fots els molins... Però
els camins d'accés i tot.
Li fots els molins i cabres i vens.
I cabres, i vens, i senglars...
Per sota cabres, que es mengen qualsevol cosa que passa. Bueno, en fi, que em refereixo que... Que va donar a entendre de que hauríem de tenir una ment flexible per assumir coses que no ens agraden si ens creiem que estem en risc, que ho estem, i necessitem un canvi. Hòstia, fem-ho. No vol dir que tinguem una solució única, però fem alguna cosa. El que no pot ser és no fer res.
Deixa't estar. Al final és un tema tan senzill. I encara que diguéssim, mira, és que resulta... Algú podria dir, escolta, és que Catalunya i Espanya al final són països molt petits i la descarbonització que fem és insignificant respecte del que fotin els grans. Al final és dir, escolta, Espanya no té urani. Espanya no té petroli. Amb la qual cosa, tot el consum energètic que tu tinguis, d'urani, petroli, gas natural...
Ni aigua.
És important. L'aigua ja plourà o el que sigui.
Bueno, no plou, però...
Importació.
Ara,
és a dir,
sol, sí.
Quan es parla de dir, escolta, és que només exportem amb el turisme, però és que cada vegada que algú es mou amb cotxe, estem agafant i important. Estem important i de països, diguéssim, amb un tarannà ètic, diguéssim, fantàstic. És a dir, com a estratègia de país, com a estratègia de país, un país com Espanya, que té sol, que té vent, que té conques fluvials en els que pot muntar sistemes d'aquests de bateries, de bateria de bombeig, tenint aquest tipus d'històries, és dir, escolta, és que és un no-brainer, o sigui, encara que no hi hagués emergència climàtica, és dir, és com comprar-te una casa en comptes de llogar. Si tu pagues una hipoteca, tu fas una inversió i pagues una hipoteca i després deixes de pagar. Si tu pagues un lloguer, doncs sempre seguiràs pagant. Doncs escolta, cremar petroli i cremar gas és lloguer, i tu muntar-te unes infraestructures de molins, de centrals hidroelèctriques, de geotèrmia, de solar...
Sí, sí, de solar.
De cop i volta fas gallines d'ous d'or, instal·lacions que durant moltes dècades et donaran. I a més, estimules un sector d'enginyeria, donant estímul a que les empreses d'aquí facin coses, empreses com Wallbox o companyia, que fan coses, allò és a dir, ei, perquè hem de fotre tota la inversió aquí dintre. I si no s'ha fet fins ara és perquè hi ha hagut sempre un estímul per part de la indústria del big oil. De la mateixa manera que en els anys 80 pues, atacaven a les nuclears, els nuclears, i qui ataqués els nuclears tenia subvenció per part de big oil, doncs avui en dia qui es vol... És que jo no entenc com pot haver-hi gent que tingui els sants collons d'atacar les renovables. Però és que hi ha gent que fa això. O, per dir que no... O així no, com deia, que així no, que el Xavier Cugat deia, és aquí no, com per dir que, bueno, o que no és possible i que, per tant, no cal, com que no és possible, no cal posar-ho. L'única cosa que podem fer és decréixer. Llavors, aquí una cosa. Decréixer ja se sap. Decréixer porta a l'escassesa. L'escassesa porta a la competència per recursos. La competència per recursos porta al conflicte. El conflicte porta a la guerra. La guerra contamina i genera pobresa, morts, misèria, crueltat, desgràcia. Per tant, el decreixement, si algun ecologista encara es compra la idea del decreixement, sisplau, que llegeixi autors diferents dels que està llegint. Autors, perquè al final és dir... Jo entenc que hi ha autors que parlen molt bé del decreixement, però estan mal informats. Perquè, o sigui, el que no pot ser és basar les coses en la senyalització de la virtut, és a dir, i lligarem els unicornis amb d'allò. No, el decreixement, si tu vols decreixer, si tu vols reduir, decreixes, i vol dir que te'n vas. No, doncs, el que hem de fer és tindre alguna cosa que generi més energia, més creixement, amb menys recursos i de manera més neta. Això és l'autèntic decreixement. Un decreixement de consum i de creixement de generació de carboni, però per això cal una inversió, un pas endavant, que serà imperfecte, i després això permetrà que vinguin noves tecnologies i noves tècniques. Però a veure, una cosa és que...
Aquí hi ha diverses coses sobre el decreixement, sí. Una cosa és no confondre canvi de model amb decreixement, podem canviar el model...
No, però és que t'ho diuen, encara m'ho diu gent a tu.
Sí, sí, podem canviar el model i no vol dir decreixer, d'acord? I després, decreixer, que... insisteixo, pot ser canvi de coses, que està bé que les canviem, no es pot fer de manera brusca. La brusquetat, la no planificació, el reduccionisme pel reduccionisme, porta a el que dius tu, a un conflicte, i el conflicte a la guerra, i la guerra és un patiment per tothom.
Per tothom, i no resol res.
No, al contrari, tires enrere. Tires enrere, perquè quan hi ha hagut una guerra, després se n'ha de sortir, s'han de refer moltes coses i has malmès no només les persones i has malmès molt. No hauríem d'arribar, hauríem de ser prou intel·ligents per no arribar aquí. I si el preu a pagar, però insisteixo, si el preu a pagar és tenir centrals nuclears 40 anys més, assumim-ho, pensem-ho, estudiem-ho, avaluem-ho, posem xifres. O, si cal omplir la Serra de Galliners, que la tinc davant, que és molt maca, que no m'agradaria veure aerogeneradors, però i si calen? I si els necessitem?
Els fots!
Però pues es fotem durant un temps, no passa res.
Escolta una cosa, a veure, i a mi, per exemple, que m'horroritzava, quan puges cap a la Cerdanya i vas pujant, diguéssim, per la presa de Cercs, i veies, i quan passaves, entraves, t'acostaves a Cercs i veies tot aquell bar, tot aquella vall, amb aquell fum i aquella pluja àcida que semblava que hi vegi...
Per la central tèrmica de carbó, sí, sí.
Tèrmica de carbó, allà, a Cercs, dius... Això sí que fot mal.
On, per cert, sí, no, i tal que fot mal. I a més, encara avui en dia podeu mirar els efectes de la pluja àcida, de les emissions de la xemeneia aquella immensa. Els pins i els avets estaven grisos.
No, semblava que anaves, conduïes per allà i hi havia una zona que semblava que hi veiessis en blanc i negre.
Sí, sí, correcte.
Era, era una zona en blanc i negre. Per què? Doncs perquè d'això. Escolta, jo les fotos d'en Bolín sempre les veig en color. Hi ha coses verdes al voltant o això, hi ha una
tenen el seu impacte, Marc. No s'ha de...
l'impacte nul no existeix. L'impacte nul no existeix.
L'únic que hem de fer el compromís d'assumir què volem.
El problema que hi ha, el problema que hi ha és que al final, ens agradi o no, la catequesis, la catequesis ha fet molt de mal. Vale? I llavors tenim com hardcodejat a dintre el cap la necessitat de diferenciar el bé del mal i la virtut i l'absència de virtut. Llavors, una cosa és que dius, seguiràs els manaments del Brian o seguiràs els manaments de Marx, però al final es converteix tot en una competència moral de veure qui és més moral i en comptes de parlar de números i de coses i entendre la tecnologia i entendre les conseqüències, anem a la moralitat. I ho convertim tot en una competició moral i dius, no, com més progrés, més moralistes.
Més enllà, si ja no és un tema, està bé pensar en els criteris morals, són una variable més de l'anàlisi.
Però no per
justificar un estancament. No prendre decisions.
Sí, a veure, jo tinc el doctorat en sostenibilitat. Vale? O sigui, jo m'hi vaig posar perquè jo d'alguna manera això m'ho crec i dono classe estètica. Al final el que dic és dir, la moralitat està molt bé, però no la moralitat com a font d'estatus. El problema, quan dic el problema del catequisme, és que la moralitat i el complir amb la parròquia és una font era una font d'estatus, anar a missa diumenge, vale? I anar a saludar el rector. Com es diu el capellà? Sí, el rector, el rector de la parròquia. Doncs,
el mossèn.
Doncs, dic el senyor mossèn, el senyor rector, el que sigui. Doncs, la senyalització de la... És a dir, si la moral no ha de ser una font d'estatus. Ha de ser una font d'identificar els collos. Quan la moral es converteix en una font d'estatus, comencem a perdre els fets de vista o de no avaluar les coses, de dir, avaluar possibles solucions o preavaluar des del punt de vista de la perspectiva moral que tindrem sobre aquestes coses. I a mi això em toca molts collons.
Sí, quan has de fer una anàlisi de risc-benefici, perquè això és el que s'hauria de fer. Hauríem de tenir tres variables, risc, benefici i temps. Vale? I amb aquestes tres, decidim, però no decidir de manera dogmàtica avui, forever, decidir avui i ho tornem a avaluar d'aquí 2 anys o d'aquí 10 i tornem a fer la mateixa anàlisi. Escolta, les tecnologies, les maneres de fer, mil coses hauran canviat i ens portarà una altra decisió. Per tant, fem-ho compaginat amb les inversions, ja està.
Bueno, I una cosa, Tomàs, o sigui, jo veig que, o sigui, recorda que quan estan parlant de l'energia, és a dir, el 20 i poc per cent és elèctric, i l'altre, sobretot, és mobilitat.
20 i poc. No arribava ni al 25, si no recordo.
Si et fixes en el mercat elèctric, cada vegada... És a dir, la velocitat, l'acceleració... És a dir, les renovables no és que tenen una acceleració de captura de percentatge.
Llavors, la resta, una desacceleració, correcte.
No, ja té una frenada directament. Té una frenada directament, estan perdent quota. Vale? Però llavors és dir... I a més, el que jo crec que indiquen la tendència, si la cosa no canvia i la inversió en general en tot el sector ja, és que creixerà molt de pressa i en molt pocs anys estarem parlant de sector elèctric descarbonificat. I mica en mica llavors haurà de ser el sector elèctric que es vagi menjant totes les altres fonts de consum.
Sí. Ell també va diferenciar les coses.
No estem parlant de més de 15 anys a tindre un escenari completament diferent.
Sí, perquè ell va parlar dels dos ritmes, que és molt intel·ligent també. Va parlar de l'electrificació, que de per si és rendible i és molt menys, és molt més eficient, vale? Perquè crema menys carboni. Vale? I això és un tema. I l'altre és la descarbonització general. Vale? I va afegir un tercer punt, que jo crec que és la clau per acabar-ho d'accelerar tot molt més i accelerar els canvis. L'emmagatzematge. vale? Que és l'altra pota,
sí, sí.
La pota que ens falta.
L'emmatge i l'emmagatzemament i després hi ha una altra cosa. O sigui, hi ha una altra cosa, és el canvi d'hàbits.
Sí,
d'hàbits. O sigui, a veure, els desplaçaments s'han de limitar.
Això és un tema molt...
Les caravanes de la Ronda de Dalt cada dia a la mateixa hora no pot ser.
No.
I racionalitzar.
No. I a més és supercontradictori, perquè hi ha mil plans de no sé què de les ciutats, de no sé quantes, de no sé com... I l'acció més contundent, i ja tenim proves perquè ho hem viscut durant la pandèmia, és no... O sigui, la manera més eficient de no contaminar, saps quina és?
No moure's.
No moure's. That's all.
O quan et mous, o sigui, quan et mous que conti. O sigui, jo no estic dient no tinguem cotxes ni ens desplacem.
No, jo tampoc estic dient això.
Quan et moguis, que conti. O sigui, a veure, jo el dia que em toca anar pel matí a la universitat, perquè tinc que donar classe al casino, doncs, aquell dia em llevo a les 6 del matí i faig el desplaçament em llevo a les 6 del matí i a mitja hora em planto a la feina. A part que puc aparcar. Hi ha un indicador en el meu cotxe que m'ho diu, escolta, quin és el consum que has fet en aquest desplaçament si ho fas sense caravana, i gairebé són 3, és un 70% més si ho faig amb caravana.
Jo tinc la sort de pertànyer a una empresa tecnològica i a més japonesa, vale? I ells ho van tenir molt clar, al Japó, molt clar. Ells van decidir que la gent no es movia de casa seva. De fet, van afavorir, van crear plans, perquè el Japó té molta densitat de població, molt concentrada a les grans ciutats, però hi ha una gran part del Japó que estava força despoblat. I ells van dir, repartiu-vos per les illes del Japó, no cal que vingueu a l'empresa, no cal que vingueu. Si algun dia heu de venir, ja us ho pago jo. Ja pago jo.
Canzen, i fotrem un dinar...
Van canviar les regles de joc. Abans et pagava les dietes perquè tu desplacessis a fora, no? Marxessis de viatge amb els clients i tal, i ara no, ara... Però tu per anar a la feina pagaves de la teva butxaca i ara et diuen no. Si tu has de venir un dia a treballar, jo t'autoritzo i jo et pago, però no vinguis. Mentretant, no vinguis. No vinguis a centre Osaka, no vinguis a centre Kyoto, no vinguis perquè no volem el desplaçament. I això és prendre seriosament una part que per mi és molt important del tema de la descarbonització. Molt. I del consum estúpid, que no porta enlloc, perquè la tecnologia, per substituir-ho, ja ho tenim. La tecnologia ja la tenim i està aprovada.
I és un tema de qualitat de vida, i a més a més és el problema és dir que quan tu estàs agafant i comptant hores, és allò del jefe, jo te quiero ver aquí, 8 hores, sentat a la cadira i tu ja amb el llapis a punt de que caigui...
No reduirem del tot els desplaçaments, és impossible, hi ha feines que continuen tenint una essència presencial i avui per avui no la podem canviar. Vale?
Els que la tinguin, però a veure, en les feines de l'economia del coneixement, en general, l'important és la responsabilitat que assumeix...
Bueno, i en un puto país com aquest, on i Catalunya també, però potser menys, on hi ha un percentatge brutalíssim de gent que són funcionaris, per què coi has d'anar a l'oficina de funcionari? Monta un esquema de veritat que funcioni perquè tu puguis interactuar amb l'administració, amb funcionaris com els metges, els professors, bueno, i ja podríem variar.
Jo he parlat amb popers de la universitat que porten... la universitat és una guerra perduda. Els hi agrada estar allà. I a la gent que són pas els hi costa que els hi donin dies de teletreball, i els més popers...
Però això no té sentit, Marc, no té sentit. I menys amb una universitat que forma amb tecnologia.
Ja et dic jo ara com ara l'UPC, és impensable oferir que l'UPC ofereixi una titulació híbrida. Ja no online.
És estúpid, híbrida. Perquè hi ha altres...
És un tema polític. Ni m'hi poso. És un tema polític i ni m'hi poso. Cadascú el seu. A veure... L'altra cosa és dir, jo entenc que en presencial has de valoritzar, pot ser moltes coses per valoritzar-ho, Però sí. Què és això?
No, quan, i, quan, perdona, quan i el contacte presencial és interessant i necessari. Vale? Nosaltres, jo a l'empresa baixo un cop cada dues setmanes i aquell dia vaig a dinar amb els compis i tinc moltes ganes de fer aquesta activitat social.
Fasta il·lusió.
Sí, clar. És que ho destino. O sigui, és un dia on part del temps s'ha de destinar a fer aquestes coses i pren molt de valor. Pren valor amb la gent que vaig a dinar. Perquè clar, si vas a dinar cada dia amb el mateix i t'expliques sempre la mateixa història... Bueno, escolteu, hem de parlar de l'Elon Musk.
No, hi ha un ocell burro que vol entrar per la meva finestra i el vidre està tancat i està,
està intentant. L'altre dia estava fent una call que era d'àudio i estava a la terrassa i, hòstia, va aparèixer un puput, tio. Saps aquests ocells que tenen la cresta? Bro. I es va posar a netejar-se a la teulada, brutal. Bueno, anem a contacte, perquè haig de denunciar una cosa, no denunciar, sinó anunciar una cosa.
Anunciar.
La falca de ByteRate i anem a la segona part i de seguida saltem a les propostes. Vinga.
Vinga.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Fa dos programes, en el de Minuts Mosseguis, l'últim que vas fer tu, no compta. Per cert, jo tinc un altre nou fet amb el David que vam gravar. Sí, el David i jo és per dar-nos de comer a parte, perquè vam calcular una hora pel primer programa. La vam consumir 45 minuts més i no vam arribar ni a una tercera part del que teníem que explicar, del que volíem explicar. Vam fer un altre que vam dir, mira, ara ja amb el que ens queda per explicar amb una horeta ho tenim fet. Vam durar una hora i dos quarts i encara ens queda una tercera part. Bueno, que sapigueu, dels que sou de la radioafició, que hi ha un Minuts Mosseguis a la nevera, ¿vale? Perquè s'ha d'acabar de muntar i ja sortirà amb la segona part del que ens va quedar pendent.
S'ha de coure.
Bueno, fa dos programes, en el programa, diguéssim, com aquest, però el 550, vam llançar un missatge al vent. ByteRate, com és que no renoves el patrocini de Mossega la Popa?
I ràpid. Missatge rebut, no cal més indirectes, ja.
Aquí se li ha de donar una abraçada molt forta al Pau Puig, ¿vale? al Pau, perquè és un tio fantàstic, i de seguida va recollir el guant, ens va, a més ens ho va fer saber amb molta gràcia i no sé, molt simpàtic i simpatia, i ja tenim la renovació de ByteRate per aquest any, cosa que ja ens garanteix doncs, que podem anar pagant el servidor i més coses, conjuntament amb les vostres aportacions a la xeta, que són claus per mantenir, bueno, perquè no haguem de posar nosaltres peles de la nostra butxaca, i ja sabeu que encara hi ha una tercera via, i és que si aneu a mossegalapoma.cat i li doneu el botó d'afiliats, entrareu a amazon.es i allà podeu fer compres amb el nostre codi. Vale, ens compta molt poquet, però tot ajuda. Vale, anem a la falca de ByteRate i continuem amb la segona part de les notícies.
ByteRate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRate.dental.
Truth GPT. Volia preguntar.
És necessari? No. És el que dèiem abans. És l'Elon dient coses per trolejar la premsa i la premsa digui coses. No. Deixem-ho estar.
Avui escoltava, a veure si tinc aquí, és que ja l'he perdut del radar al podcast, a veure si el trobo. Ai, és el Julio César Fernández, però no és la part d'Apple Coding, sinó... Bueno, va fer un capítol, ha fet un capítol, busqueu-lo, que fa una reflexió, l'ha publicat aquest cap de setmana passat, que fa una reflexió dient, estem confonent ChatGPT amb intel·ligència artificial. ¿vale? I la intel·ligència artificial la tenim ja present de fa molt de temps en moltes àrees, no només en temes de chat conversacional, ¿vale? I posava els exemples d'Apple. Després deia que ChatGPT és, podríem qualificar-lo com a beta, però és la beta més avançada, perquè tota la resta no tenen no. res que hagin presentat com a producte. Ell és la seva reflexió.
Primer de tot, Tomàs, hem de recordar les paraules del John McCarthy, que és un dels pares de la intel·ligència artificial. I el John McCarthy ja ho ha dit molt clar. Quan una cosa funciona, ja no se li ha de dir intel·ligència artificial. GPT vol dir Generative Pre-trained Transformer. És un transformador generatiu preentrenat. Punt. Que els llenguatges molt grans, aquests models supergrossos, large language models, tenen uns comportaments i unes coses que estan investigant perquè no saben per què ho fan i que són interessants. I està bé, però això no és intel·ligència artificial. D'entrada, el primer de tot és identificar que no hi ha una agència, no hi ha algú que prengui decisions i tu li fots coses i treu coses. És a dir, tu entres i...
El propòsit és conversar, no? Parlant de xarxa.
Bueno, però tu li entres coses, però tu li pots entrar coses i et surt codi, o tu li pots entrar coses i surten imatges, tu li fiques imatges i surt vídeo, tu li fiques paraules i surt música.
A mi em frustra molt.
Són això. I llavors, està molt bé. Llavors, la notícia interessant d'això, ells són molt útils, són cotorres estocàstiques, són realment útils, transformaran les interfícies, la forma de treballar i ens faran a tots molt més productius. Però la notícia important no és el truth, sinó és que l'empresa Stability.ai, que és la que va treure el model Stable Diffusion, ha tret el Stability o el GPT Stable GPT o una cosa així, ho tinc en algun lloc, però bàsicament han tret l'equivalent de l'Stable Diffusion per Large Language Models. Ara han tret els dos models petitets, és a dir, aquests models normalment van amb els diferents conjunts de paràmetres, és a dir, amb el volum de paràmetres hi ha el model petit, hi ha el model petit més aviat no tan petit, i llavors hi ha dos models més grossos que s'han de llibrar, surten com open source, i de la mateixa manera que hem vist en el món de la imatge la gent fent coses molt interessants amb Stable Diffusion, perquè és un model que tu te'l pots ficar i llavors pots agafar i pots fer coses, en comptes de ser un software as a service, doncs de cop i volta tindrem Large Language Models, de la mateixa manera que hi ha allò que se'ls havia escapat en els de Facebook, però amb unes llicències molt limitades, doncs tindrem amb una llicència open source de veritat sobre la que es poden construir productes comercials o pots fer el que et roti, i que quantitat de gent a GitHub i a Hugging Face començaran a fer coses. Per tant, la notícia interessant no és que l'Elon li hagi agafat un atac de banyes perquè va perdre el control de la seva criatura, que era OpenAI, sinó que aquí és Stability ha fet aquest model open source. És una empresa privada, però que té el model de negoci de lliurar els seus models open source. I llavors, no oblidem on està el silenci. Qui guarda silenci en tot això?
Sí, ara Google, en el Google allò va de presentar...
No, però Google ha estat fent coses i de Bard i s'ha fotut notes. Però qui guarda silenci de veritat?
No sé.
Apple?
Però no, li van fer una entrevista al Tim
Apple
Cook.
Sí, el Tim Cook va dir coses i és especialista.
No, però va dir... No, i evidentment no d'estar per a res perquè no ho ha fet en tota la seva vida, ¿vale? Però va fer unes reflexions que jo crec que són encertades, de dir, escolteu, què us penseu? Que Apple, els productes d'Apple no tenen intel·ligència artificial embedida? I tant que la tenen. I el reconeixement de les fotos i l'aïllament per capes de les fotografies per aïllar-te a unes persones i poder-les convertir en un emoji. I el text-to-speech o speech-to-text que té dins del telèfon que no necessita internet per fer aquesta interpretació, això no és intel·ligència artificial? O sigui, ell va explicar que hi ha i moltes coses de l'Apple Watch i més històries.
Sí, però ells tenen la... Però
bé, on falla? Per cert, que falla Google... Potser menys, però falla Amazon amb Alexa i Apple amb Siri. Han tingut el Siri ja mig mort de fàstic anys i anys i panys i continua sense funcionar correctament. Si tinguéssim una relació de persona-sistema que tenim nosaltres amb ChatGPT amb Siri, amb Alexa o amb Google Assistant, seria una passada. I no una, evolucion... alguna... I per què no ha evolucionat? Algun... Per què no ha canviat? Perquè els mateixos esforços que li pots posar a nivell conversacional a ChatGPT, li pots posar per interpretació en Siri.
No sé, jo
crec que no s'ha fet.
A veure, el problema... Compte, perquè a veure, el Siri és tecnologia. El Siri és tecnologia de l'any 2007.
Sí, sí.
Que agafa Apple i treballa amb la...
Bueno, compra, Siri està comprat Apple, una empresa,
Compra l'empresa Siri cap al 2007-2008 i llavors el que fa és tecnologia de l'any 2007, i aproximacions i models de l'any 2007 i que Apple agafa i mou cap al 2011, crec, al 2011 o 2012 per oferir-lo a escala. No és el mateix... Quan tu agafes això, tu ho agafes, ho fots en milers, en milions de telèfons, en centenars de milers de milions de telèfons. Mm. Vale? És a dir, compte, que són molts telèfons, són moltes coses. Llavors, quan tu tens un sistema en producció, agafar i dir, en aquest cas, quan estem parlant del ChatGPT, és que és una tecnologia completament diferent. És, si veure, el model de transformador és del 2017 i els models grans aquests, tipus això, doncs comencem a veure'ls a partir del 2020-2021. És a dir, a veure, oferir-t'ho tot això a escala. Però el que és interessant és dir que, a veure...
Però del 2011 al 17 són molts anys i no han fotut res.
No, han fet coses, però el problema és tant que ells tenen una tecnologia... I
res fabricat, res posat a fora.
Sí, però, a veure, el problema que tens és que ells, si tenen un servei muntat amb una arquitectura determinada, millorar aquesta arquitectura, els hi va entrar en rendiments decreixents. I llavors, no pots... Li pots ficar crides, li pots ficar plugins i coses d'aquest estil, però l'arquitectura de Siri és la que és i moure-ho necessita... Has de fer un refactoring complet.
Al final, Siri...
Serà a escala. Llavors, jo el que crec és en l'Stable Diffusion. L'Stable Diffusion sembla... Crec que hi haurà API interna en OS X per accedir a aquests models que s'executin en màquina, És a dir, la gent d'Apple va fer un port de l'Stable Diffusion en els processadors M i en els processadors A. És a dir, que pots executar en l'iPhone i en els Android des de fa 4 o 5 setmanes, però des de fa ja mesos tu pots executar l'Stable Diffusion els models més aviat petitons, perquè també les quantitats de gigas, pots executar en un iPhone. És a dir, si de cop i volta les properes versions de sistema operatiu incorporen APIs perquè els developers accedeixin a aquests models, perquè si tu has d'executar un model d'aquests en el teu ordinador, has de fer virgueries per configurar-ho correctament, perquè hi hagi tots els drivers i totes les històries.
Bueno, tu has fet instal·lacions i saps el que costa.
No, a l'Ubuntu has de fotre encaje de bolillos per poder executar aquests models. O sigui, és dir, és un puto puzzle. I ja que si el Miniconda i que si els drivers d'NVIDIA, que si...
I les dependències, i més dependències... Però
doncs una màquina amb un processador com aquests, els processadors M, que porten els seus processadors específics neurals. D'IA, els seus processadors neurals, i d'IA preconfigurat, i tu només has de cridar des de Python o des del Swift o des del que sigui, i fer invocacions dels models, i simplement tens que anar carregant el model que toca... Compte, i jo crec que això ho veurem en el World Wide Developers Conference. És a dir, dispositius Apple que en el que tu puguis dir instal·lo aquest tipus de model i posa el model. I quan hi hagi un model millor, canvis el model, però que d'alguna manera hi hagi com un entorn d'execució i que Apple et vagi dir, mira, ja hem portat a l'Stable Diffusion no sé què, ara hem portat el no sé què d'allò. I segurament és possible que veiem el CEO d'Stability ahir aparèixer en el keynote d'Apple. Això és una predicció que no es complirà, però molaria que es complís. Igual que el que jo deia de l'energia. Jo aquí estic fent prediccions a tope, estic a tope.
També es parla de les famoses ulleres.
Sí, però és això, que ningú les espera, ningú en té ganes, és a dir, igual se les han de guardar.
A veure, hem de ser conscients d'una cosa, quan una empresa com Apple posa damunt de la taula un nou dispositiu, un iPad, un Apple Watch, el que sigui, no és el dispositiu, no és ni tan sols l'experiència d'usuari, és que ha de vestir-ho tot, ha de posar a l'abast dels programadors els llenguatges, les llibreries, les APIs, en fi.
Això ja hi és. Això ja hi és. El que hi ha és, el que hi ha és veure que hi hagin els casos d'ús. El problema està que això jo veig un cas d'ús més industrial i no ho veig com un cas d'ús d'usuari final.
Sí, sí, d'acord. Estic d'acord.
I llavors, com que no ho acabo de veure, dic, no, si és com el tablet, ràpidament vam veure que era una eina que bueno, el tenim, és a dir, el farem servir més hores o menys hores, però el fem servir i té un cas d'ús.
Passa que el tablet que se'ns va vendre com el substitut del Mac no ha aconseguit.
No ho és, ja saps que jo ho he intentat.
Però el problema és que gent molt predisposada com tu, potser bueno, cadascú, diguéssim, amb el seu àmbit, amb el seu workflow, ho ha intentat programadors, dissenyadors, en fi, mil persones, i ningú se n'ha sortit bé. Tant és el punt de que ara Apple té un problema, i és que li surt... O sigui, per acabar fent el que fem amb un iPad, que és consum multimèdia i quatre aplicacions, hòstia, m'has de gastar mil i pico d'euros, no, em compro una tablet Samsung per 300 euros o 200.
No, però
i...
això és encara més tirar els diners perquè no hi ha aplicacions ni... Almenys no hi ha aplicacions dissenyades per al tablet.
Sí, per lo que jo faig servir a l'iPad, amb consum multimèdia, YouTube i un parell d'aplicacions tindria suficient.
Bueno, però allò és l'iPad d'entrada, també el tens per 300 euros. Però una cosa, el que perdem de vista és el que comentava quan vaig anar en el podcast Programar és una mierda, ara fa uns dies que vam fer el programa amb el títol suggerent Telecomia todo.
Són molt divertits el de Programar és una mierda. Ja me'ls he anat escoltant, vaya parell, estan com una xota també, són molt macos.
Sí, el Juanjo. Escolta, doncs, el que et comentava és dir, a veure, pensa una cosa, jo el que veig és que en els propers 3-4 anys el que veiem és un canvi d'interfície.
Sí. O sigui,
hi ha un canvi d'interfície.
Si això triomfa, sí.
Jo crec que la gran propietat que té Apple ara com ara és els AirPods. Són els AirPods, perquè segurament la interfície va a través dels AirPods.
Per instruccions de veu, vols dir tu?
Per
àudio
i instruccions. Per donar i rebre instruccions de veu. Els AirPods, jo crec que és la...
Tu i jo hem fet una transició, que ja fa anys que l'hem feta, però que a mi m'ha canviat el dia a dia, però molt més del que jo sóc conscient, que és el rebre informació per àudio.
Molt,
informació,
molt.
Lectura, audiollibres... jo llegia molt més abans, llegir físicament en pàgines, em refereixo. No vol dir que ara no llegeixi, però l'àudio i el vídeo, l'àudio sobretot, és una font d'input constant, 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 constant.
Però més pensa una cosa, Tomàs, quan estudiant una miqueta història de la lectura, la història de la lectura com a tal, en l'edat mitja, la capacitat de llegir sense vocalitzar-ho no existia. És més, els monjos benedictins, si enganxaven en algun escolanet o algú que tinguessin allà, algun monjo que estigués llegint sense subvocalitzar mentre llegien, l'enviaven a l'hort. Tu no vas a l'escriptòrium, tu te'n vas cap a l'hort, perquè estava mal considerat. I a més, és, per exemple, en algunes ordres monàstiques, doncs hi havia la pràctica que a l'hora de menjar el que hi havia era un monjo que estava llegint en peu alta.
Això es dona molt. Escoltava
les escriptures o la via del sant o
mentre es menjaven i el que fos. Sí, sí.
Mentre allò, és a dir, la idea que... I a més es pensa una cosa, o sigui, els humans hem evolucionat durant molts segles amb la tradició oral. Amb la tradició oral, a veure, al final és dir, a les escoles i a la universitat, al final què hi ha és, hi ha una persona que et dona la lliçó i que explica i és com entra les coses. Llegir és una altra manera, però que requereix un nivell d'esforç superior.
El tema de la lectura, que està molt bé, perquè estimula àrees de la imaginació, també ho fa l'àudio, Ho fa l'àudio si tens un bon narrador. Un bon explicador, Si no, no. si no, no ho fa, eh? Però si tens un bon narrador, aquell suc, aquell brou que té la lectura, també el pot tenir un àudio, vale? Per això, molt, sobretot amb lectura que és didàctica, o sigui que és per plaer, a mi em condiciona molt el narrador o la narradora. Vale? 100%. És a dir, hi ha lectures que tinc ganes de llegir i escolto dos paràgrafs i per la veu de la persona
l'abandono,
la deixo. En canvi, hi ha d'altres que igual el tema no m'interessa tant, però sé que l'ha explicat aquella persona, me l'escolto a veure què.
Sí. Llavors, no sé, que hi ha uns quants escriptors que diu, alguns locutors o locutores d'Audible que dius,
El tema és que jo no sé, però mentalment, si estic llegint, em requereix un nivell de concentració que m'impedeix fer res més. Només puc llegir. L'àudio, encara que l'hagi de repassar diverses vegades o que el torni a escoltar o que retrocedeixi segons el punt on estigui, l'àudio em permet concentrar-me en el que m'estan informant i alhora fer altres coses.
Perquè no estàs sense el còrtex visual.
I hòstia, és... Si parlem de productivitat, això és brutal, perquè a mi el que m'ha augmentat és la productivitat.
Bueno, compte, si tu estàs escoltant algunes coses, o sigui, tu qualsevol cosa que no... O sigui, jo això ho tinc molt... El tema de la multitasca, el tema de la multitasca, diguis, és com una d'aquestes mentides. És a dir, jo, en aquest cas, jo crec que estem construïts, diguéssim, el nostre cervell funciona bastant com un ordinador, tenim diversos subsistemes, I alguns funcionen independentment, o sigui, és a dir, si tu estàs escoltant res que tingui que veure amb funcions orals, en funcions, diguéssim, de text, d'allò, tu pots agafar i estar fent coses, pots estar rentant plats, pots estar cuinant, pots estar passejant per la muntanya, pots estar, però no pots estar correu electrònic.
No, perquè això la ment marxa a una altra elaboració.
No, perquè deixes d'escoltar. És a dir, en canvi, jo, per exemple, jo quan treballo i contesto un correu electrònic, escolto música, però no estic escoltant la lletra, estic escoltant la música.
Correcte, és així. Però vull dir que hi ha moltes...
un podcast o estic escoltant un llibre...
Hi ha moltes
o...
tasques del dia a dia, la gent que condueix anant a la feina, la gent que surt a caminar, la gent que surt a fer esport, planxar, fregar... rentar els plats. Hòstia, ens ocupen moltes hores al cap de la setmana totes aquestes activitats.
Moltíssim.
I les on top, o sigui, per sobre, li poses un àudio. A vegades són àudios, doncs un podcast que tampoc requereix una concentració molt alta. Segons quines lectures sí que està més concentrat. O, per
bueno,
exemple, si jo escolto...
Tires endarrere, dius, què he dit aquí? Què he dit? Tira endarrere. I d'això, però...
També és veritat que quan estic escoltant anglès... estic més atent, perquè necessito posar més atenció, no? També depèn del narrador, però, bueno, o depèn del tipus de lectura de l'anglès, vale? Però sí, em requereix més atenció.
Ja em passa que ja només escolto anglès, només. Ja fa molts anys i només, o sigui, no, només, o sigui, ja no sé que sigui un llibre d'un autor català o d'un autor castellà i pràcticament que te'l llegeix l'autor, vaig al contingut en anglès. Sé que és com un viatge per part meva, dir, per exemple, no escolto podcast en català o en castellà, no sé que sigui, que sé, o en Benjamí, escolto un Benjamí en català i pràcticament a ningú més.
Jo escolto més, però haig de dir que les narracions amb llengua anglesa són magnífiques, moltes.
Tenen molta tradició.
Sí. Ja es nota que hi ha una tradició al darrere. També és veritat que hi ha bons narradors en llengua catalana i castellana, eh? No
ho discuteixo. I alguns actors de cine i de sèries que no són, diguéssim, caps de cartell, que no són caps de cartell, que no són...
Ho fan molt bé. Ho fan
però
molt
que
bé.
Són d'aquests secundaris i en alguns que són impressionants. Entre ells, per exemple, el Will Wheaton, que és el que feia de Wesley Crusher a Star Trek i que havia sortit al Big Bang Theory i en altres llocs, és un lector d'audiollibres especialment bo, que acostuma a llegir llibres d'en Suárez o del Cory Doctorow i companyia, i és molt bo.
Anem a tancar, vale? Tenim molt poques propostes, però estan totes bastant relacionades amb el que hem parlat avui. Si et sembla, les anem llegint, perquè segur que alguna cosa donarà. Vinga, anem a les propostes.
La Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, a l'Òscar GTA ens parla del cotxe elèctric. Vale? Ens recomana concretament una entrevista que en Rubén Gisbert li ha fet a Juan Francisco Calero de CarWow. Superinteressant i la, sobretot la panoràmica que dona. Està a YouTube. Jo no he escoltat.
És, és aquell calvo que té el canal aquest de cotxes.
Sí. No he vist. Sí, parla de cotxes. Perquè
és un, té un canal de cotxes molt vist en castellà. Avui alguna vegada l'he vist algun dels seus vídeos.
El Tàfol Nebot, que és un... És un picotín, és un... Perquè, mira, li agrada... És de la broma, com deia la meva iaia. Aquest és de la broma, és aquests que sempre estan tocant els pebrots. Bueno, doncs el Tàfol Nebot va dir... en lloc de fer-los una proposta a Mossegui pel canal de Telegram i li poso el hashtag de propostes... I ja
te l'ha fotut per Mastodon.
Exacte, vale? Me l'ha fotut per Mastodon. Molt malament, Tàfol. Tu t'has rigut una estona, però a mi m'has donat triple feina. Vale?
Molt malament.
I a sobre no t'ho perdis, perquè no és una proposta. És una tocada de crustó, vale? Una fe de rates, perquè diu, a l'episodi em vareu parlar de les càmeres del Tesla, hòstia, com es va notar que no havíeu escoltat l'amic Albert Cuesta a Catalunya Nit, que em va parlar i em va parlar bé. Vale? O sigui que... Bueno, jo el vaig escoltar, el que passa que el vaig escoltar després d'haver fet el programa. Vale?
I algunes errates màximes o...?
No, bueno, va explicar millor com funcionaven les càmeres del Tesla, això és cert. Vale, en Joan BetPC ens diu, hòstia, si voleu saber què traurà Apple del nou visor, que ningú sap perquè tots són rumors, diu, us recomano aquest article a Bloomberg que parla una mica de com serà la cosa, vale? I la cosa serà que val 3.000 i pico pavos. Això és la
no
cosa.
No està pensat per nosaltres, jo crec que això no, va cap a industrial. Sí. És molt raro, és molt raro.
Però Apple no fa coses. O sigui, Apple, el seu negoci, no és fer coses per industrial. Vale? No sé.
Exacte. No,
a mi no m'acaba de... No ho veig, no ho veig. Jo tinc clar que... O sigui,
no
sé,
Frank,
parece falso. Jo no pagaria 3.000 pavos per un rellotge ni per un iPhone, no es pagaré.
I que
hi ha
penya
que
ja està pagant 1.300 euros per al Titanium aquest Ultra, Apple Watch Ultra que te cagues, i encara no té monitor d'oxigen. No té monitor de glucosa.
De glucosa. Sí, no sé com va. El següent és en Sinerbov, des de Carolina del Nerd. Per cert, Siner, que vaig estar parlant l'altre dia amb un radioaficionat de Carolina del Nord, un senyor ja una mica gran, que deia, jo li deia, hòstia, tinc un conegut que viu a Carolina del Nord, no li vaig dir del Nerd, i ell era d'allà, i diu, hòstia, sempre m'està fent bromes de com és el temps canviant aquí a Carolina. I el tio es va posar a riure, però molt. Diu, hòstia, és veritat, és el típic leitmotiv de conversa de tots els Caroliners, North Caroliners. I sí, doncs això, diu, en Sinerbov diu, si voleu flipar amb el temps de Carolina del Nerd i riure una mica amb els memes tan correctes que fan, seguiu el perfil d'Instagram del temps North Carolina Weather Authority. Vale? Estàs aquí, Marc? Sí.
Estic.
Sí, vale. Pues això és un tema del cine. Mira, en Norman es parla de ciència-ficció. Diu, pels amants de l'Space Opera, aquí uno el Marc, diu, us proposo la novel·la Flight Chaser Surcaluz, de Peter F. Hamilton. És curta, de fet és un curs, és molt dinàmica i molt entretinguda. Ah, i té intel·ligència artificial inclosa, vale? Vull dir que parla de la intel·ligència artificial. És una lectura ràpida d'un pavo que va col·leccionant memòries però memòries de les persones. No sé com ho fa, no l'he llegida, només he llegit el...
Sí, hi ha tot una retaïla de novel·les de ciència-ficció en la que s'especula amb això, amb el tema de la memòria, i també per exemple, hi ha una novel·la de la Space Opera del Miles Borkosigan, en el que hi ha un personatge d'alguna manera que té un disc dur, que porta una espècie de disc dur i té part de la seva memòria, i quan ho perd, doncs, d'alguna manera, doncs, està emulant l'Alzheimer. Després hi ha altres, per exemple, la sèrie Altered Carbon, que està basada en la novel·la Altered Carbon. El que hi ha aquí és dir, les memòries configuren d'alguna manera la personalitat de la persona, i llavors el que fan és que, guardant les memòries, algun altre efecte, algun altre detall del hardware, ho traspassen d'un cos a un altre, i es parlen que les persones són skins, i llavors la teva, llavors a tu et poden...
Són sprites, te'n recordes?
Són sprites, exacte, tractes com a sprites, i llavors el tema, diguéssim, de la capacitat de llegir la memòria o d'emmagatzemar la memòria, diguéssim, és com una d'aquestes coses recurrents en la ciència-ficció.
És un tema recurrent.
Hi ha ultraflipats que, bueno, a veure, recordem que, a veure, Bojos Comblil o no, altres empreses, doncs estan agafant, intentant desenvolupar tecnologies per fer lectura-escriptura contra neurones, tot i que jo crec que és una versió una mica avançada de la frenologia.
Sí.
Busqueu frenologia com a ciència del segle XIX avançada, especialment els autors francesos, que estaven molt avançats, tenien uns martells fantàstics per corregir defectes.
Mira, aquesta setmana s'ha llançat a l'Starship, ja ho sabeu tots, segur que heu seguit la notícia, pepinaco de coet, el més gran de tota la història, que quan
fantàstic,
va arribar...
Tirar un coet que exploti i declarar la victòria, és dos collons. Sí.
Bueno, aquí hi ha moltes interpretacions.
No, perdó,
vale?
Ha sigut una de desacoplació... Van dir que s'havia desacoplat massa de forma incorrecta, una cosa així.
Jo he llegit moltes
de
coses.
S'havia desacoplat de forma no prevista.
Jo no sé. Hi ha moltes històries. I una que em va fer gràcia de llegir va ser un tio que havia dit, o alguns que havien dit, no sé qui ni quina credibilitat té, va dir que aquest pepinaco, o sigui, quan estaven als Apolos, tenien uns fonaments i uns espais i uns reflectors, perquè quan feia la ignició aquell macropetardo o dissipava completament les flamarades i la deflagració o es carregava tot el que hi havia a sota. Tot. I allò tornava a pujar cap amunt i ho rebentava tot. ¿Vale? I no sé què li va dir, algú li va dir a l'Elon Musk, és que això és més gran que un Apolo. I no, els coets Saturns. I no tenim base, com dissipem el petardazo? A tu mà pel cul, si total això és una prova, tíralo pa'lante. I el tíralo pa'lante ho va rebentar tot i quan va estar una mica més amunt allò no va aguantar. Això és una de les teories que no sé si és certa o no. Però per parlar d'algú que sí que en sap, en Sinnerbov ens recomana un vídeo d'un ex-Rio de F-14 Tomcat. Vale? Crec que és el fill d'un pilot de la NASA. Vale? I, a més, aquest nano, a sobre de ser fill d'un ex-Rio de F-14, Tomcat és un expert en temes de coets. Vale? I han fet una conversa entre dos que dura 21 minuts, és molt ràpida, on comenten precisament què va passar en el llançament de l'SpaceX, vale? del Starship. I el resum que diu... Que no us comento l'entrevista. Jo crec que val la pena. Està molt bé mirar-la perquè és molt ràpida i ho parlen tot amb coneixement. Diu el Sinnerbov, diu el resum en 5 paraules és l'explosió no és una fallida.
No, però a més pensa que la gent de SpaceX, a veure, tot el respecte al món per l'empresa de SpaceX són els que són capaços d'agafar i fer aterrar coets com un pepino, vale? I fer-los aterrar i fer-los reutilitzar. I el que fan és que, evidentment, doncs, és un vol no tripulat, és un vol de prova, i aquesta gent cada vegada fan un experiment d'aquest estil, doncs tenen... Doncs,
mil coses a mirar.
Quantitat,
sí, sí.
Una quantitat d'informació i ells tracten, diguéssim, ells tracten el procés de fabricació i el procés de posada en marxa com el propi producte, no com el coet és el subproducte en si. És a dir, ells tenen tot un procés de fabricació, de posar de punt, de preparar les coses.
De reaprofitament.
I la idea és que no fallen dues vegades a la mateixa banda, que és el que els havia passat amb els Falcon Heavy, que quan anaven patant, però cada patada era una manera diferent i després ja es convertien en coses superfiables, amb la qual tenen com un procés molt refinat. Llavors, què passa? Que tenen un model de nau completament diferent, que és d'una mida absurda. Ja ho dius tu, és més gran que el Saturn V i està pensat, doncs això és dos per d'allò, però clar, aquesta gent com que ja tenen els calés per anar fent els llançaments i anar fent les proves, i ells ja saben que al final, que quan tinguin aquesta nau, un llançament d'aquesta nau, la quantitat de benefici que poden treure només de tot el que poden extreure fora de l'atmosfera i les missions que poden fer i portar payloads més grossos del que ningú pot portar, de cop i volta posicionarà ordres de magnitud per la resta de la gent.
Exacte,
de la gent.
No, fins al moment, fins al punt de que el programa de l'Starship està pensat en aquest moment per reprendre el portar l'home a la Lluna. Vale? No l'home, l'home i tot allò que necessiti. Vull dir, clar,
Mar és
un second stage, però el primer stage que hem de fer amb l'Starship és en la Lluna.
És en la Lluna, però això, perquè el papino és d'això. Una cosa també sobre que passa a Twitter des de fa ja moltes setmanes. Jo no et deixo de tenir anuncis, m'arriben anuncis de gent que t'explica que està sortint un token cripto emès per SpaceX. Clarament és una estafa. SpaceX és una empresa privada, no surt a bolsa, no es fa pública, i precisament com que hi ha molta demanda d'això, jo cada vegada que surt el denuncio a Twitter i continua sortint. Evidentment, a Twitter els hi rota qualsevol que els hi pagui els anuncis. Ara com ara no hi ha cap mena d'això, però contínuament està sortint l'anunci i d'això, i està claríssim que és una camama.
Scam.
És un scam. Potser és un scam per part del propi Elon, no ho crec, però igual, perquè no ho ha publicitat mai ell.
No crec que sigui això, però no, igualment és sí. Va, fas ben advertir-ho. Va, anem a tancar les propostes, i aquesta t'agradarà especialment per dos motius. Per tres. Una, perquè la fa el Pau Puig. L'altra, perquè parla d'intel·ligència artificial, de com ens aproximem a la mateixa. I tercera, perquè de manera intel·ligent i barrejat en temes de música, compara dues actituds absolutament oposades. Vale? I ho fa comparant dues notícies. Una és una notícia publicada al País que diu: la indústria musical mou fitxa contra la intel·ligència artificial. Que si m'has robat los derechos, que si no sé què, que si patatín, que si patatán. Actitud 1. Actitud 2. Contraposada, eh? Una cantant a Twitter que anuncia que comparteix el 50% dels seus beneficis amb qualsevol cançó generada per intel·ligència artificial que faci servir la seva veu. Vull dir, dos actituds absolutament diferents, no? La del no por defecto, la de què passa con mis derechos, no sé quantos...
El tema és dir, si tu vols emular la meva veu i vam donar una cançó i aquesta cançó funciona, doncs ens partim els beneficis.
Exacte, agafa-la, si jo te la decedeixo, utilitza-la.
T'estic donant un model de compartir-ho.
Ara, si amb això, utilitzant la intel·ligència artificial, tu fas quelcom que ho has de vendre, compartim els beneficis. És l'únic que diu la noia, és una cantant. I a mi em sembla...
És que una cosa, a mi quan es... podríem agafar i substituir la frase que has dit abans, la intel·ligència artificial, podríem canviar-ho per l'esperit sant.
Ah, sí, clar, és aprofitant.
L'esperit sant. No existeix. La intel·ligència artificial, primer, que no existeix, si funciona, és una altra cosa. Per tant, quan es fa servir la contra la intel·ligència artificial, molt bé, contra... L'esperit sant, o contra el canvi climàtic, o contra... com deia el James Bond, les democràcies... Deia el centrisme exacerbats, no? No, era... Sí, hi ha una cosa, és dir, anem a donar unes regles al joc. Hi ha una regla dels jocs. No és intel·ligència artificial, és una colla de senyors que han entrenat coses, agafant contingut que no era d'ells i que hi ha unes normes que no estan clares de com es fan servir això. I a veure...
Això donaria per un programa amb si mateix. No,
ja ho vam parlar amb l'Àlex Hinojo, és a dir, a veure, les normes del copyright i la forma que compartem la informació està fet una cosa, una altra, i llavors, clar, com que hi ha hagut una disrupció tecnològica, tu pots no compartir, no piratejar el contingut, però tu pots agafar un contingut que té un copyright i fotre'l dintre d'un model.
I no només això, Marc, la societat
hem de decidir-ho. Si ho hem de decidir, llavors, que hi haurà gent que dirà, a mi em sembla bé, i és el meu contingut, i te'l deixo. Hi haurà gent que digui, a mi no em sembla bé, és el meu contingut, i no te'l deixo. I ja està. És igual que tu, cap cantant està obligat a tindre la seva música en les plataformes de streaming. Vale, si no hi ets, segurament no t'escoltaran tant.
Sí, però cadascú que prengui... Anem al nostre cas. Vale? Nosaltres, que no tenim copyright, tenim una llicència Creative Commons, que només diu dues coses. Diu tres, de fet. Diu, podeu agafar el nostre contingut, l'únic que heu de fer és citar-nos, és a dir, el contingut prové de Mossega la Poma. Vale?
Exacte.
No val res, no val un duro, és gratuït. És obert, però ens heu de citar si el feu servir per fer coses vostres. Dos, crec que no ho varen canviar, encara està així, no el podeu fer servir per fer diners. Però bueno, el podríeu fer servir per fer diners. Vale?
No, cal que ens aviseu.
Cal que ens aviseu. I reconeixement igual. És a dir, això és el que estava, diguéssim, per defecte en el nostre Creative Commons. Clar,
share alike.
Share alike. Si tu agafes contingut de Mossega la Poma, que és gratuït, que és obert, i el fa servir per entrenar un model, quan aquest model et torna coses que provenen de Mossega la Poma, no et dona ni reconeixement, no et diu, no et cita, no t'esmenta.
Això és el que li deia a l'Àlex Hinojo. I no queda clar, però ell es preocupava de si tu generes un àudio a partir, tu fas, entrenes un model i fas un àudio a partir de Mossega la Poma, vale? Aquest àudio no sé quins són els drets, però el model en si està subjecte. És una creació a partir
saps
de...
Saps què diu GPT-3.5 sobre Mossega la Poma?
Què diu?
Que vam néixer gràcies a l'auspici de Catalunya Ràdio.
Oh, gràcies Catalunya Ràdio.
Gràcies Catalunya Ràdio.
Gràcies. Una sort. Tots els diners que ens van donar Catalunya Ràdio.
Sí, sobretot això.
Vam anar a Catalunya Ràdio quan ja portàvem anys en antena.
Sí.
A veure, amb els amics de Generació.
Es va fer la pizza oliva. I per cert, ni tu ni jo som co-creadors. No sé qui sortien uns noms que eren d'uns perquè diu que va ser un podcast generat per periodistes. Vale? I esmentadors que no sé qui són.
Gent que en deu saber molt i que no s'equivoca mai.
Jo el vaig corregir. A veure si tu preguntes per Mossega la Poma en ChatGPT, a veure què et diu.
Pregunta si... GPT-4 a veure què diu de Mossega la Poma.
Sí, que segur que està més
perquè en el 3.0, en la primera versió li vaig preguntar, no sabia que era Mossega la Poma.
Si el 3.5 sí que ho sabia.
Ara li preguntaré en el 4.0, però clar, és que saps per què no ho sap el ChatGPT?
Perquè no llegeix català.
Perquè, no, sí que llegeix català el ChatGPT, llegeix català molt bé, però no estem a Wikipedia.
Amigo.
I com que no estem a Wikipedia,
no som ningú.
No estem a Wikipedia, llavors no sap qui som. Amigo, perquè hi ha els guardianes de la galàxia.
De la galàxia.
De la puresa del coneixement i de lo que és relevant i que no és relevant.
I que tingui i que ha de tenir...
Que són presidents de l'escala del seu pis.
Són els policies de la veritat.
Els policies de la veritat de Wikipedia. Què faríem sense ells?
Que sàpigues, Marc, que som a Catalunya és un país de policies frustrats. ¿Vale?
Sí,
aquesta figura del vigilant de l'escala, jo, hòstia, potser perquè m'estic fent gran i m'és més senzill detectar-ho, però me l'estic trobant a molts llocs, a molts contextos diferents. No parlo de la Wikipedia, parlo d'altres coses.
Plàstic.
I dius, hòstia... Hòstia, hòstia. Bueno, doncs molt ben trobat, eh? Ja, ara ja sabem per què no estem a ChatGPT.
Perquè és que la Wikipedia no reconeix que som el podcast en actiu més antic en català. Segurament som un dels primers.
Va ser el primer, venia de programa de ràdio,
no acceptem.
I també hi havia un nano a Tortosa que feia podcast, que jo diria que possiblement en català era
dels independents estem entre els cinc primers, i el que portem més temps en actiu, o sigui que diguéssim podríem dir que som el primer podcast independent
sense coitos interruptus. No hem parat mai amb 17 anys.
Sense finançament, a part del que ens donen els afiliats.
Saps quan apareixerem a la Wikipedia?
Quan?
Quan deixem de fer mossegar. El dia que decidim plegar...
Oi, ells queden molt bons, hòstia, els trobem a faltar aquells.
Oi, pobres, on estaran?
Hòstia, tots de mossegar, què farem? Un medi independent aquí, que es caguin en tot, que reparteixin hòsties.
De moment no passarà... No passarà, sobretot, si ens recolzeu i ens ajudeu. No passarà perquè no volem que passi.
Heu fet un Wikipedia bomb. Tothom escriure coses a l'entrada del Wikipedia mossega la poma.
No.
I amb un apartat específic dels els serenos de Wikipedia que no ens han deixat allà dintre, i tot, com un tema específic.
No, perquè no passaríem al filtre de la Brimo de la Wikipedia.
La Brimo no la passaria. L'Àlex Ojo continua pensant que algun dia aconseguirà ficar-nos, però no podrà.
Ell va renunciar perquè, de fet, si ell intervingués trencaria els seus principis i no els vol trencar, i a mi em sembla molt bé perquè cadascú fa amb els seus principis el que li dona la gana, però nosaltres...
Saps que sóc marxista grouchista, que jo tinc uns principis, si no t'agraden tinc uns altres.
Tinc uns altres.
O sigui, al final és...
Tu ets més anarquista, però en tot cas... Sí. Però en tot cas...
Sóc anarquista tirana caòtic.
Tirana caòtic, bueno, sí.
Si porto una samarreta de color rosa amb gatets fent experiments de ciència.
Està clar, fixa't, és que avui estem reflectint les nostres respectives personalitats. El senyor de color amb l'experiment de ciència ple de gatets, i que tinc jo una samarreta grisa totalment sosa, tio.
Tu portes una samarreta de Rocky anant a córrer per Filadèlfia.
No.
Tens una samarreta de Rocky anant a córrer per Filadèlfia.
És de l'Uniqlo. No?
Jo ja te veig aquestes samarretes grises típiques d'això, de Rocky, de Rocky anar a córrer i pujar les escales. Jo t'hi veig.
Sí. Hòstia, ara em faràs pensar tota la setmana de que no estem a ChatGPT per la Wikipedia.
No, és Wikipedia, que no ens estima. No ens estima. És la Brimo de Wikipedia. No som rellevants.
Hauríem de fer el programa en anglès, perquè a la Wikipedia sí que sortiríem. Estic convençut.
Jo crec que hauríem d'intentar fer un atac, intentar a la Wikipedia en anglès posar que som el podcast independent, el primer podcast independent en llengua catalana i el que porta més temps en actiu.
En anglès, la Wikipedia en anglès. Sí. La Wikipedia,
en anglès. És dir, i enllaçar-nos des de podcasting, international podcasting i guanyadors dels Bego Awards.
No, dels Podcasting International Awards, que va ser el primer premiat. No, van ser els primers premis de podcasting europeus.
Europeus. I no ens podem presentar els premis aquí perquè no tenim el carnet del partit.
No tenim cosins en el partit.
No tenim el carnet de cap partit. Has d'estar en algun partit, si no estàs a cap partit. Però quan ets, marxista, grouchista, no et deixen.
No, el problema de nosaltres no és que siguem marxistes o anarquistes.
Grouchistes.
No, és que som multicrítics.
Ens caguem en tothom.
I així no hi ha forma, tio.
Abans ha vingut la meva senyora i diu, Marc, que tio, estàs dient paraulotes aquí a mossega per dir que dic, hòstia.
Bueno, si per cada paraulota haguéssim...
No escolta mossega la poma, ella ja no ho ha fet.
Està molt bé, perquè aquest podcast va degenerant. Abans trigàvem uns 15 o 20 minuts a presentar-nos i ara triguem 15 o 20 minuts a acomiadar-nos. O sigui, que és genial. Bueno, va,
deixo que hauríem de plegar una micona.
Anem a treballar, vinga. La setmana que ve més.
Adéu
a tots. Adéu-siau.